Bé, doncs com us dèiem, volem parlar del fenomen de l'evaporació de l'aigua a les piscines descobertes de les Balears, que representa un important consum d'aquest bé imprescindible per la vida. De fet, es calcula que aproximadament només en un any, comptant amb les dades del 2015, es va consumir per aquest mètode, o sigui, l'evaporació de l'aigua de piscines descobertes, gairebé el 5% de tot el consum d'aigua de les zones urbanes de tot l'arxipèlag balear. Bé, perquè us feu una idea dels números dels que estem parlant, que no són poca cosa. Teníem nosaltres en Macià Blázquez, ell és professor titular de la Universitat de les Illes Balears, de la Facultat de Geografia, i coautor d'aquest estudi sobre la matèria publicat a la revista especialitzada internacional Water. Professor Blázquez, benvingut a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
A veure, primer de tot, com se us va acudir fer aquest estudi? Ja teníeu indicis de que això de l'evaporació de l'aigua podia ser un problema important en un indret com són les Balears, amb escassetat d'aigua?
Bé, nosaltres som un equip format per n'Angela Hoff, que fa feines a la Universitat de Salzburg, i dos joves professors de Geografia Física, que són en Enrique Morán i en Jorge Lorenzo. En Angela havien fet un estudi que va sortir publicat el 2013 sobre l'edificació en el sòl rústic per construcció de xalets d'aquests que llavors se lloguen, no? Que ara recentment s'ha duit tot un procés de legalització. Varen veure, estudiant la cartografia de CITIPSA, que és el servei del govern balear que elabora cartografia, que hi havia la proliferació vinculada en aquestes edificacions, en el sòl rústic, en aquests xalets, de moltes piscines. I això també és bastant esperable, no? És una hipòtesi bastant plausible. És a dir, que sabem per coneguts o fins i tot familiars que el lloguer d'aquestes cases a fora vila, si va associat a la presència d'una piscina, dona una rendibilitat més gran, no? El lloguer que s'apaga és molt més elevat, no? 1.000 euros més si tens piscina, per dir-ho així, a la setmana, no? En temporada alta.
Ja.
Llavors, els primers mapes que varen fer eren en cartografia de l'any 2006 i ja mostraven aquesta presència de piscines, i en la col·laboració d'en Enrique i d'en Jorge, en Angela, que també s'ha dedicat a temes de geografia física, pensàvem que en un ambient allà on s'aridesa és un problema tan greu que, per exemple, ha fet que construïm desaladores, començant per Formentera,
sí,
per abastir en aquests usos urbans, la presència de piscines havia de tenir una importància rellevant i calia determinar-la, no? Posar-se dada de quina era aquesta importància de les piscines. Ells se manegen molt bé en dades d'estacions meteorològiques, varen tenir a través del servei meteorològic de l'Estat accés a les dades d'evaporació. Hi ha una estació a Formentera que dona aquestes dades d'evaporació potencial, estimada, i la varen extrapolar, varen calcular la superfície que tenien les piscines en metres quadrats, varen calcular també el que suposa sombra per les piscines, en funció de l'inclinació de la radiació solar, i bueno, tota una sèrie de càlculs meteorològics varen fer varen proporcionar aquest resultat, no? Que són milions de metres cúbics, 5 bilions de metres cúbics, de litres, 5 bilions de litres d'aigua que s'evaporen cada any arran de la presència de piscines descobertes.
5 bilions, és a dir, que serien uns 5.000 milions de litres cúbics, no?
Exacte, sí. Són 5 hectòmetres cúbics d'aigua que s'evaporen. És l'equivalent a 1,2 piscines cada any. És com si s'atudés el contingut d'1,2 piscines per cada piscina, per entendre'ns, en proporció. És una quantitat enorme. Clar, això té a veure també amb les temperatures, amb l'estiu, amb l'oscil·lació tèrmica, amb la nit, amb el fet que les piscines no se cobreixen durant l'hivern. Hi hauria tota una sèrie de solucions, diguem-ne, tècniques, que se plantegen a l'article, però bueno, també hi ha la possibilitat, i aquí és on entrem en el terreny que jo me'n maneig millor, d'aplicar mesures de moratòria, per dir-ho així, saps? Igual que s'han fet en les places hoteleres, igual que s'han fet en els camps de golf, menys de piscines, des d'aquest punt de vista, i des del punt de vista també paisatgístic, i d'usos urbans de sòl rústic, no n'hi ha ja abastament, no? I és un debat que s'ha d'obrir, vaja.
Professor, abans establia una equivalència, ho dic perquè és molt gràfic això. Com ho feia anar? O sigui, per una piscina que tenim s'evapora tota la quantitat d'aigua que hi ha en aquella piscina en un any? Com ho ha dit?
1,2 vegades el contingut de la piscina en un any.
Caram, sembla difícil de creure, eh?
Bé, els que fan gestió de piscines saben que s'han d'anar reomplint d'una manera sistemàtica, mantinguda, no?
Sí,
rutinària,
sí.
Perquè hi ha un percentatge d'aigua que s'ha perd i això sense comptar que se pugui perdre per infiltracions. Només comptem el càlcul que hem estimat a partir de l'evaporació de l'aigua, de la làmina d'aigua que és posada a l'atmosfera i de lo que suposa el contacte i l'evaporació d'aquesta aigua en gas.
Bé, i pel que fa al número de piscines que hi ha a les nostres illes, sabem que s'ha incrementat substancialment des de l'any 2006 fins a l'any 2015. Diria que en tenim unes 63.000. Per illes també tenim, suposa, la desglossada feta. Tenim idea, Formentera, quantes n'hi ha aproximadament?
Tenim la dada, jo ara aquí la tinc disponible perquè és el document que penja en xarxa, no? que és un article publicat a la revista Water. Tenim la dada per Pitiüses, és a dir, per Eivissa i Formentera, i incrementen en un 50% en aquests 13 anys, des de 2006 fins al 2015. Passen de 6.624 a 9.650 en total. No?
9.650 piscines a Formentera i Eivissa, piscines descobertes, eh?
Descobertes, sí, perquè nosaltres ho fèiem en aquest càlcul a partir del cadastre, que és algo que tothom té molt present, perquè paga impost de béns immobles, qui més qui manco, no? Que tinguis la sort de tenir qualque propietat, i sap que el cadastre s'actualitza i que aquestes edificacions, les piscines incloses, passen a estar registrades i s'ha de pagar un impost, no? I a partir d'aquesta dada, que és de les que se veuen amb fotografia aèria, per dir-ho així, el cadastre fas càlculs a partir d'estudis així, no? I nosaltres hem fet només les descobertes. I d'aquestes descobertes mos succeeix que només el 5% tenen a veure amb hotels. De manera que això també remarca el fet de que les piscines descobertes proliferen, són moltes en quantitat de petita extensió, perquè de mitjana tenen molt poca superfície, però estan vinculades a edificacions, diguem-ne, de turisme residencial, no? De xalets, per lloguer... Tenint tan evident com tenim la mà, resulta és més còmode per a aquests usuaris, siguin residents o turistes, majoritàriament turistes, entenem, es fa servir piscines.
Bé, abans vostè apuntava, professor, algunes mesures que podrien, doncs, minvar aquesta evaporació, aquesta pèrdua d'aigua, no? Per exemple, parlava de cobrir les piscines a l'hivern, com ho feia anar?
Sí, hi ha tècniques. Nosaltres hem fet una anàlisi comparativa amb altres regions del món, sobretot regions allà on hi ha molt de dèficit hídric, allà on hi ha crestia d'aigua, allà on hi ha d'haver, per exemple, proveïment de salació, la qual cosa suposa un consum d'hidrocarburs que agreuja el canvi climàtic, que fa que hi hagi més aridesa. De manera que és com un cercle viciós que se li ha de mirar de posar qualque altra solució. No? Hi ha solucions tècniques, com per exemple cobertors, sistemes per tapar les piscines que se paren tapar durant la nit, fins i tot en l'estiu, però sobretot durant l'hivern, per evitar que aquesta aigua s'evapori. Ja ho aconsegueixes així. Si precipites davall del mateix cobertor i l'aigua torna a la piscina, ja no tens evaporació. No? De totes maneres, des del punt de vista territorial, hi ha molt d'altres factors que fan pensar que tal vegada és el moment de dir que ja n'hi ha prou de piscines, quan, segons els càlculs que vàrem fer, som la regió d'Europa que té un major percentatge de piscines per habitant.
Clar. I veient el ritme de creixement que portam, com vostè apuntava, les Pitiüses, un 50% ha crescut en aquests 9 anys entre el 2006 i el 2015, en àmbit balear, doncs, per l'estil també, aquest increment important. Professor, vostè apunta que seria el moment de fer una moratòria, no? O sigui, no concedir més permisos per fer piscines, és això?
Bé, Balears, hem estat capdavanters en la protecció dels espais naturals, les moratòries urbanístiques, turístiques, diguem, distingit a nivell de tot el món. Eh? Jo crec que també perquè experimentàvem les taxes de pressió turística i immobiliària, també urbanística, més grans del món. I que hem de ser ben conscients de que això que passa aquí passa a molt pocs llocs, no?, del món. I en resposta a aquesta situació, jo crec que la nostra societat ho ha demandat, amb presència de mobilització social, amb resposta per part de les institucions, a resposta amb mesures de contenció del creixement. I això fa referència, per exemple, a l'arribada de cotxes de lloguer en l'estiu, no?, que Formentera promoveu resoldre de cara a l'estiu que ve. No? Mm. I estem a les piscines pot ser un mes. La qüestió és aplicar mesures de contenció i jo diria que fins i tot de decreixement i fer-ho en justícia. I si pensam en fer-ho en justícia, també s'ha de dir que la construcció de piscines és un bé de luxe. És un tipus d'instal·lació privada que, si ja més a més se demostra que té impactes ambientals, en el meu entendre, no és necessària per mantenir un turisme de qualitat. I que no s'ha d'associar, en el meu entendre, la possibilitat de canviar el model turístic per tenir més qualitat, en tenir més despesa, més luxe i en cap i a la fi, més malbaratament. I en aquest cas de les piscines jo crec que se demostra el malbaratament d'aigua. I que tal vegada en aquest sentit se podria plantejar com un debat, igual que s'ha fet en les places hoteleres o igual que s'ha fet en les edificacions de sol rústic, amb els temes de les piscines, i posar-li el límit i xerrar d'una moratòria. I ho deim directament a l'article.
Bé, doncs no sé si algú s'atrevirà a xerrar-ne ara que venen eleccions, professor.
Bé, precisament d'això se tracta. Nosaltres, des de la universitat, feim estudis i plantejam, es posam, no?, i posam a l'abast aquesta informació. I pensam que això s'ha de tractar. S'ha de tractar perquè és una urgència ambiental, perquè és una urgència social, no?, perquè aquests elements s'han de tractar quan se xerra del model turístic. Igual que de la congestió, de la saturació, o fins i tot de les acusacions de turismofòbia, bueno, i de quines raons hi ha darrere això, no? I el tema de les piscines, igual que dels camps de golf, o igual que dels beach clubs que ocupen l'arena de les platges que són públiques. Tot això s'ha de ser valents i, en el meu entendre, s'ha d'afrontar. I se tracta de que la societat maduri, no? I que la societat no doni l'esquena en els problemes i que faci front en els reptes. I jo crec que és un repte de futur en una societat com la nostra, Formentera particularment, no?, dins de tot el conjunt de Balears, per fet que teniu un territori molt limitat, que sou un camp allà on se mostra, se fan paleses, no?, se visibilitzen abans els problemes que després afecten també a altres illes i altres territoris, no? Com per exemple en el cas de la congestió del tràfic i de la mateixa en el cas de les piscines.
I si es poguessin fer piscines amb aigua salada, què li semblaria? Coneix el model?
Sí. Hi ha altres solucions tècniques que possibiliten menys despesa d'aigua, en aquest cas d'aigua potable, no? D'aigua de salada, d'aigua que sigui accessible per consum humà. Hi ha tota una sèrie de solucions tècniques, però jo crec que la tècnica, amb això comparteix la idea de que la tecnologia no m'ho resoldrà tots els problemes i de que no trobarem fonts d'energia diferents en el petroli per anar tal vegada a la real, no?, energètica, i que la solució ha de passar, en el meu entendre, més aviat per la contenció i per decreixement, no? Però, bueno, això ja és una opinió personal, que potser ni tan sols els altres autors de l'article comparteixen, no? Però que és el tema que s'ha de debatre i no s'ha de descartar aquesta possibilitat.
Doncs els científics ja han posat aquests arguments, aquests fets contrastats sobre la taula. Ara ja és qüestió de la societat i dels seus representants sabre cap on s'ha de tirar. Professor Macià Blázquez, ha estat un plaer xerrar amb vostè. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Enhorabona. Que vagi molt bé.